Penedès en xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
De dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
El viver de cellers del carrer Comerç de Vilafranca ha entrat en funcionament aquesta verema amb 7 celleristes. Avui volem conèixer aquest projecte a fons, impulsat per l'Ajuntament de Vilafranca, el Consell Comarcal de l'Alt Penedès, la denominació d'origen Penedès i la Fundació Parc Tecnològic del Vi, Vitec. I hem convidat el seu coordinador, l'enòleg Lluís Serra. Bon dia.
Hola, bon dia.
I un parell dels 7 celleristes. Són el Joan Santacana, amb el seu projecte Heretat Can Serra. Bon dia,
bon
Joan.
Dia.
I l'Aleix Baltà, que impulsa el projecte Heretat Baltà de Cela. Bon dia i ben tornat.
Moltes gràcies.
L'Aleix ens havia acompanyat fa... abans de la pandèmia, no, potser?
Sí,
ja fa uns anyets.
Ja fa uns anyets.
Amb una secció parlant
d'ecologia. De productes ecològics.
Sí, sí,
correcte.
Sí. Doncs ben tornat a casa.
Encantat de ser aquí.
Lluís, el projecte neix amb molt bons padrins i forma part d'una estratègia de recerca i d'innovació de la Generalitat. Per tant, l'inici no pot ser més prometedor, no? Més engrescador.
Sí, tant. Era molt convenient poder, des dels mitjans, bueno, des dels mitjans públics, des de les entitats locals i públiques del territori, impulsar un tipus de projecte com aquest. Hi ha altres iniciatives que donen una funció i cobreixen unes necessitats, però jo crec que es creia molt convenient iniciar un projecte d'aquest estil de mà de les entitats que ho han tirat endavant.
El viver de celleristes s'ha ubicat en una part, en un petit espai, de la nau Cortina, al carrer del Comerç. Ens presentes una mica l'espai, fes-nos una miqueta de tour virtual.
I tant. Mira, és un espai que té l'espai suficient en quant a metres quadrats per albergar la maquinària i els dipòsits necessaris per iniciar aquests projectes que hem iniciat aquesta verema 2023. I bé, tindrà el seu espai de laboratori, el seu espai d'emmagatzematge, el seu espai de criances i el seu espai d'elaboració i de molturat del raïm per poder fer tirar endavant els diferents tipus de vins que, val a dir, doncs, són molt mirant amb el que el mercat demana. Vull dir, la gent ve amb unes idees clares de quins són els tipus de vins que van elaborar i tot barrejat amb molta il·lusió, perquè s'encomana l'energia que transmeten, tots plegats.
Esclar, aquells que coneixen bé la nau de Cal Cortina, és enorme. Vosaltres ocupeu una petiteta part i suposo que l'entrada, no? Només entrar, planta baixa...
Bé, d'entrada és la planta que es veu a peu de carrer i la meitat, no?, de l'espai, però ara de memòria no ho sé, però hi ha poder més de 500 metres quadrats. Però val a dir que es aniran omplint tots aquests metres quadrats a mida que anem adquirint, incorporant nous usuaris o els que ja hi són ara mateix, ampliant el nombre de vinificacions, que cada any anirà creixent, això.
Expliquem per què és important un viver de celleristes que doni aquesta primera oportunitat. Per què cal aquesta eina?
Bé, és una oportunitat més per la gent que vol iniciar l'elaboració de vi. És com donar-los una càrrega d'oxigen perquè es sentin més bé els seus projectes, no? D'entrada, començant, doncs, amb unes instal·lacions compartides, t'evita l'estalvi evident d'inversió i tirar-te a la piscina de cap. I si després podran veure si els vins surten com ells es pensaven, si el mercat els hi accepta. Vull dir, és com una oportunitat per començar a arrencar un projecte d'una forma més segura per ells. Perquè no oblidem si l'objectiu del projecte és que ells tirin endavant uns projectes enològics que acabin creant la seva bodega i que tirin endavant, per tant, crear riquesa en el fons del territori. I bé, és ajudar-los en aquest sentit, no?
Com s'han seleccionat aquests primers 7 celleristes?
En principi, buscaves gent amb ganes de fer vi, bàsicament. Val? Llavors,
no has dit joves, has dit gent.
Gent, que si són joves, doncs millor, però són projectes familiars. Poder el més jove el tenim aquí avui, el Joan, l'heretat que ens serra, que ronda l'envejable edat dels 20...
21 anys.
Dels 21 anys, per tant. I després també els que raien els 40 en un món, que tampoc seria propi dir l'edat exacta. No?
La convocatòria estava circumscrita a persones de l'Alt Penedès o de la Deo Penedès?
Bé, en principi, si podia apuntar tothom, això sí que és cert. Va. Abans preguntaves una mica el procés selectiu com ha estat. Se va treure unes bases d'una convocatòria que es pot consultar, inclús, no sé si encara està penjada.
Encara està penjada.
Després... es pot veure que es demana doncs, quin tipus de projecte vols fer, si és al Penedès, si t'apuntaràs a la DEO o no, i em sembla que hi havia un punt que sí que deia que si eren vinyes del Penedès, doncs donava més puntuació.
Sí, anava per procés, punts.
En el procés selectiu sí que s'apuntuava això com un requisit interessant. No oblidem que un dels qui posa calés és la DEO Penedès. Per tant, és lògic que es demani això a les bases de la convocatòria. I d'altra banda, pues, criteris doncs, normals de selecció com qualsevol altra base, no hi ha res de l'altre món.
Doncs anem a conèixer aquests projectes i dos d'aquests celleristes. Comencem amb el Joan, que ens deies que és el més jove.
Hola, bon dia.
Explica'ns què t'impulsa a presentar-te aquesta convocatòria, si tu ja tenies el rau-rau del projecte i la convocatòria t'ho posa en safata, com va anar això?
Sí, això mateix, jo ja... pensava portar 2 anys amb l'intenció de fer vi, però tampoc tenia gaires coneixements ni sabia a on fer-lo, i que obrís el vi de cellers va ser la cirereta del pastís per dir, vinga, va, m'animo i ho faig, perquè les altres opcions que hi havia de fer-ho en altres cellers també de vivers, més o menys, doncs no s'adaptaven a les característiques que jo buscava, perquè al final buscàvem volums més grans i amb volums més petits penalitzaven econòmicament. Llavors, doncs, també tindre el Lluís, que ens fa un cop de mà a nivell tècnic, doncs serveix molt.
Aquest és un dels requisits, no? El nombre d'ampolles que poden elaborar cadascun.
No, en principi ells tenen la possibilitat de fer el volum que vulguin, està acotat, però en principi nosaltres els garantim fins a 3.000 litres de vi que poden elaborar dintre el celler, però és ampliable fins a 10.000 litres, d'acord? Llavors, com això, si els garantim l'espai perquè ells puguin arribar en aquests nivells que potser hi arriben, potser no hi arriben, un hi arribarà, un altre no, això cadascú. Llavors, a partir d'aquí, de pensar que si vols tirar a la piscina, tu tirar endavant un projecte, necessites uns certs número d'ampolles perquè sigui viable el projecte també. Llavors, també els has de donar una mica més d'espai perquè s'hi acostin.
Sí. Al final, tots els nostres projectes estan pensats també amb el temps que podem estar dintre del celler, que al final són 4 anys que podem estar dintre del celler, més 2 pròrrogues d'un any. Aleshores, crec que molts de nosaltres el que hem fet, o com a mínim jo el que he fet, ha sigut planificar-me també una miqueta amb aquests 4 anys, és a dir, doncs aquest any un volum, però ja pensant
sostingut
de poder créixer any rere any, més o menys, per arribar al màxim de la producció cap al 4 any. I d'aquesta forma pots veure com et vas introduint en el mercat i quan arribis al 4 any, tocar el sostre aquest dels 10.000 litres que comentava el Lluís, seria la part interessant, on ja comences a tenir un volum suficient com per pensar-te posar en marxa el teu propi celler.
Volar.
Sí, que sigui econòmicament sostenible.
Sí.
Clar.
Perquè al final un celler és molts diners.
Crec que aquest any tots els celleristes que estem en el viver ens movem al voltant d'entre les 2.000 i les 4.000 ampolles, aproximadament. Sí. Amb la qual cosa són volums que encara no et permeten volar sol. Són volums que necessites de recursos com els que comentava el Lluís, de disposar de la maquinària, que si et pots estalviar aquesta despesa econòmica, doncs és molt important. I a poc a poc anar-te construint el mercat, consolidar marques, que això també és molt important, sobretot en el sentit que ho estem fent, que tots nosaltres intentem treballar amb uns estàndards de qualitat alts per també intentar vendre un producte de moltíssima qualitat i introduir-nos al mercat així, no? També amb un producte que no serà, que tindrà un cost diferent del que potser estem habituats, no?
Diuen que anem cap aquí, no?
Cap aquí, hem d'anar.
Sí, sí.
Hem d'anar per fer-ho sostenible, també.
Clar.
Això mateix.
Joan, hi ha tradició familiar a casa?
Sí.
Teniu vinyes?
Sí, tenim vinyes. Bueno, jo actualment sóc pagès i treballo a les vinyes juntament amb el meu pare i el meu avi. I també tenim un celler, l'únic que és de dimensions molt grans. Pues, al final és de les dimensions per poder vinificar tot el que tenim de vinyes a casa. I clar, al final, si vols començar un projecte tan petit, la maquinària que necessites no s'adapta. Per tant, el vi de celler és clau per poder aportar aquesta maquinària que s'adequa al volum que volem fer.
El teu projecte ens deies que es diu Heretat Can Serra.
Sí.
I què vols fer?
Bueno, doncs jo aquest any faig dos vins, faig un vi tranquil i un espumós amb el mètode ancestral. Com que és el meu primer any, vaig decidir no complicar-me la vida i he fet monovarietal de Xarel·lo, que no té per què ser pitjor, sinó que simplement és diferent, o sigui, a l'hora de no voler fer cupatges. I això, i ara el vi tranquil ja el tenim fermentat, o sigui que al llarg d'aquest hivern ultimarem els últims detalls.
Serà un vi jove.
Sí. I ja l'ancestral el tenim ja fermentat amb ampolla i aquest hivern també el desburgerem i a veure com va. Al final del projecte, el que em fa més por, per dir-ho d'una manera, és com vendre les ampolles, perquè al final és el més difícil, jo crec, que tots estarien d'acord de la gent amb qui he parlat. I llavors aquest any fem, bueno, a l'igual que la resta de celleristes, fem volums petits per a veure si el mercat la recepciona bé i si la recepciona bé, doncs, a seguir engrandint el projecte.
Aleix, presenta'ns el teu projecte, Heretat Baltà de Cela.
Bé, el meu projecte, que no estic sol en el meu projecte, tot i que sóc la cara visible i el que ho impulsa una miqueta més, però per sort estic acompanyat del meu pare i del meu germà. El meu pare, el Jaume Baltà, que ja és vell conegut de la casa, també.
I tant, i dels oients.
Sí.
Biòleg, escriptor...
Ah, exacte, està també una persona molt inquieta, i de fet, el projecte neix de la inquietud, però de la inquietud del meu rebesavi, del Josep Baltà de Cela, que de fet el projecte porta el seu nom, Heretat Baltà de Cela. El meu rebesavi era una persona molt inquieta, amb una vessant molt científica. De fet, ell era químic i tot el projecte neix una miqueta d'unes etiquetes que trobem datades del 1800, de finals del 1800, i que el meu pare tenia conservades en una caixa.
Etiquetes de vi.
Sí, etiquetes de vi i cava. Aleshores, les teníem allà guardades i quan el meu pare les tenia i me les ensenyava i bueno, allà naixia una miqueta la inquietud. De fet, em va comentar que fins i tot el meu avi havia intentat també elaborar cava i així com el meu rebesavi havia començat a etiquetar però no havia arribat a comercialitzar-lo mai, havia quedat, com aquell qui diu, en un projecte familiar, el meu avi sí que havia intentat comercialitzar-lo, un cava que es deia Cava Baltà, havia intentat comercialitzar-lo, però en els dos casos la seva vida professional es va obstaculitzar una mica. En el cas del meu rebesavi, doncs va entrar com a director de la Universitat de Terrassa i això li va prendre, jo crec, una miqueta el temps que necessitava per seguir amb el seu projecte, però sempre havia estat un enamorat del Penedès, de la viticultura. De fet, era amic de molts dels celleristes, de molts de les grans marques de cellers actuals, com els Reventós, i el meu pare sempre m'ho comenta, que era bon amic d'ells, d'aquella època. I suposo que el meu avi ho va intentar repescar, també va ser la vida professional li va posar difícil. I ara, doncs, amb el meu pare i amb mi, i amb el meu germà, doncs, ho volem tirar endavant amb la certesa de que tenim la finca, que per nosaltres és el més important, tenir la finca, tenir les vinyes, i d'aquí és on podem treure tot el nostre producte, del que tenim a casa, que sempre ho hem tingut a casa, i d'aquí ho vam fer, doncs...
Què elaborareu?
Aquest any hem fet dos vins tranquils, un monovarietal Xarel·lo, perquè per mi era molt important fer un vi amb la varietat més típica d'aquí del Penedès, monovarietal, que sigui clar amb el que volem fer a casa, i després fem un monovarietal de parellada, que no se'n veuen gaires, I això ens va motivar una miqueta a posar-lo en marxa i dir, vinga, va, provem aviam què tal. I després estem fent una prova aquest any, aprofitant que estem a dins dels cellers, que també l'objectiu és això, fer una producció, però també intentar provar alguna cosa. Estem provant de fer també un ancestral de xarel·lo. I aquestes són les tres propostes que tenim per aquest any. Sí que de cara a propers anys ens plantegem altres cosetes que ja a poquet anirem veient, a fer alguns copatges i potser algunes proves més, però per aquest any volíem centrar-nos en fer monovarietals de les principals tipus de raïm que tenim a la finca, xarel·lo i parellada, i aquest és l'objectiu. Fem poques ampolles, intentem buscar de les hectàrees de vinya que tenim a la finca, intentem agafar la part que creiem que té més qualitat per elaborar aquests productes i farem poques ampolles. Aquest any l'objectiu és fer 2.000 ampolles entre el xarel·lo i la parellada, fer 2.000 ampolles garantint que la qualitat sigui l'òptima i primer introduir-nos al mercat amb aquestes 2.000 ampolles. I a partir d'aquí sabem que a la finca tenim capacitat per créixer perfectament fins a les 20.000 ampolles, però, com deia, això està escalonat una miqueta amb els anys que sabem que podem estar dintre el celler i fins i tot també ja pensant una miqueta en després. Si ara ens poséssim a fer la capacitat màxima que tenim, malament rai, perquè no tiraríem endavant. I en aquest sentit penso que és molt important el que comentava el Lluís, no? Els recursos que ens han posat a les mans per nosaltres són imprescindibles. De fet, un dels principals motius pels quals no havíem encara engegat el projecte amb el meu pare era aquest. Les dificultats que tens per tenir les instal·lacions, la maquinària que implica un celler. Això al final és un pes que arrossegues durant els primers anys d'activitat i l'oportunitat que ens dona el Viver de Cellers és aquesta, d'introduir-nos, de posar-hi tot el que tenim a la finca i anar veient com evoluciona.
Dilluns era el darrer dia que entrava raïm al celler, per tant ja teniu aquests vins fermentant els dipòsits, amb barrica, el que sigui, no?
Sí. Això mateix.
Sí, ja van.
Sí, sí.
Estan elaborant-se. Ja hem fet la primera fase, que és l'entrada, amb èxit. Tothom ha pogut elaborar el que s'ha proposat. Per tant, també estem contents.
La logística de compartir instal·lació ha funcionat?
Sí, a més, se venen molt bé entre ells. Ho fan la tasca senzilla, per la meva tasca de coordinació. I la veritat és que crec que estan contents.
El Lluís és un malabarista, el Lluís, eh? Jo crec.
Clar, no deu ser fàcil,
perquè
no?
Perquè ha aconseguit coordinar 7 projectes que tots ens anàvem engrescant, perquè al final...
De fer més coses.
Dia a dia que passava, vinga, que farem això, vinga, que proposem això. I, bueno, per part meva, com a mínim, després el Joan ja comentarà, però jo puc dir que crec que tots hem fet el que hem volgut. És a dir, sí, per part meva, com a mínim, no tinc cap queixa.
No, per mi, perfecte.
Ens han posat a disposició, com comentava abans, els dipòsits que necessitàvem, el fred que necessitàvem, els coneixements que necessitàvem, i, de fet, ara està previst que també ens ajudin amb altres fases, ja no només en l'elaboració, sinó també una de les coses que nosaltres reclamàvem, que era l'ajuda tècnica, no? Aquesta formació després, aquest acompanyament, que també serà molt important per nosaltres.
La comercialització, no?, que el Joan deia, que feia respecte.
Sí, sí, sí.
Bé, jo aprofito per explicar també que des del projecte, que, com bé has dit a l'inici, doncs hi ha l'Ajuntament de Vilafranca, a través de promoció econòmica, sobretot, després el Consell Comarcal i també el Vitec, el Parc Tecnològic del Vit, impulsant a nivell burocràtic el projecte cap a Europa. Hem de dir que, i evidentment la DEO Penedès, posant les instal·lacions de la maquinària necessària per poder estar on estem en aquest moment, toca ara la segona fase, que va paral·lel, no és que comenci ara, sinó que va paral·lel amb el que és l'elaboració, que és intentar copsar les necessitats que ells creuen que tenen, però una mica ja les pots intuir, que al final pots fer el millor vi del món, però has de tenir certes habilitats amb la venda, i una mica des de promoció econòmica i el que convingui, buscar poder realitzar cursos de formació que els ajudin amb els seus projectes concrets I no exclusivament això serà tancat a la gent, als usuaris del Viver, eh? També ho farem en obert, perquè si hi ha altres interessats en obrir algun celler en el futur, que s'hi puguin apuntar ja per anar-se acostant a aquesta realitat. Per tant, o per, si es volen apuntar al projecte, doncs més endavant.
Lluís, presentem una mica la resta de companys, aquests altres cinc celleristes que s'han llançat a l'aventura juntament amb el Joan i l'Aleix.
Oi tant. Doncs bé, a part d'Heretat Can Serra i Heretat Baltà Cela, que estem aquí, doncs hi ha el celler Amat i Montaner, d'aquí a la Serreta, aquí a prop de Vilafranca, al barri de la Serreta, i bé, tenen també molta il·lusió en explicar el territori, explicar els vins que hi fan, de les vinyes recuperades, que si bé en aquest cas no són pagesos, ells mateixos, doncs sí que ho és el tiet, ho és familiars, no? Llavors elaboren vins de la família, en raïms de la família. Després també tenim el Ferran Molet i la seva germana, la Foix, Ferran Molet, Molet Viticultors, que tenen la finca Vilafranca del Penedès, les cabanyes Vilafranca del Penedès, i tenen un interès molt marcat en aquest cas en treballar de forma... Tots són ecològics, que no ho he dit, però tots tenen estils diferents de com enfocar aquests tipus d'elaboració, no? Llavors, també tenen, ja han fet alguna embotellada anterior, però doncs, amb els mitjans que han pogut, no? Llavors, aquí els hi permet perfeccionar doncs, l'elaboració. També després tenim el Carles Morgades, de Vins de Sinergia, és de Can Cartró. Ell, vull dir, són d'aquí a prop de Vilafranca, també d'aquí a la comarca, que també doncs, elaborant vins blancs amb acabeu i penso que un xarel·lo també hem fet. Val? I després tenim Vingenium, que és una família, aquest és també és un projecte familiar, on hi ha la Fina Urpí, la Imma Urpí, i el seu pare, que està una mica a la retaguàrdia, no? Que és el que té les vinyes, però al final és un projecte familiar, les filles s'han ficat al capdavant per elaborar vins de les vinyes pròpies a casa seva, on el pare sempre explica al Josep que aquestes vinyes sembla que deia que el seu pare ja les volia arrencar, però ell no, les ha conservades, i ara li veu un propòsit, el fet de no haver arrencat aquest ull de llebre de l'any 59, em sembla que era. Llavors diu, doncs ara farem un vi d'ull de llebre del Penedès amb una vinya vella, i treu sentit a tot això lligant-ho amb un projecte familiar, no?, on els nets estan il·lusionats, i per tant també doncs, hi ha aquesta vessant més humana, no?, dintre dels projectes. I em penso que ja els he dit tots.
Sí. Falta un. Ah. Falta el Sergi Pons.
Perdona, que és el que està entrant al raïm.
L'últim en entrar al raïm.
Dilluns, diguéssim, i el Sergi Pons Lluís, que doncs bé, també està elaborant molt il·lusionadament els seus vins, que em penso que és de parellada, moscat.
Ha fet un chardonnay, un monovarietal chardonnay, i també fa un parellada moscat. Uh-huh. És majoritàriament parellada i un petit percentatge de moscat.
A mi em fa molta il·lusió que avui hàgiu estat aquí i conèixer millor aquest projecte tan xulo, tan engrescador, així com els vostres projectes personals. I m'agradaria molt que quan comencin a sortir a la venda aquests primers vins que esteu treballant, doncs torneu i els presentem, no? I seguim amb la fase de comercialització, de
nosaltres
màrqueting.
Nosaltres encantats.
Això mateix, encantats.
Doncs us espero aquí l'any vinent, d'acord?
Molt bé.
Gràcies i
moltes
sort.
Gràcies. Moltes gràcies.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Molt bon dia, són 11:15 del matí i a aquesta hora encetem un nou repàs a les notícies en aquest flash informatiu del Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijarro. L'alcalde de Vilafranca, Francisco Romero, ha presentat davant els mitjans de comunicació la valoració dels seus primers 100 dies de govern i també els futurs reptes. A nivell personal, Romero ha apuntat que han estat 100 dies emotius i intensos, i el principal objectiu és posar en marxa l'alcaldia de proximitat, que consistirà en traslladar-se una setmana de dilluns a dijous a cada barri, obrint un xat directe via WhatsApp amb els veïns i veïnes per una atenció personalitzada i fent diferents reunions sectorials en temes de seguretat ciutadana, espai públic, i també visitarà els diferents equipaments de cada barri. La primera setmana d'octubre serà a la Girada. Les persones que vulguin fer un cafè amb l'alcalde o enviar algun comentari o consulta per ser resposta de manera telemàtica, poden enviar un missatge de WhatsApp al número 600-464-238 o un correu electrònic a alcaldia@vilafranca.cat. Per Romero també ha estat molt important dur a terme les propostes que es van comprometre a fer en el seu programa electoral, perquè creu que això és ser coherent i prestigiar la política. Així, ha destacat en termes de seguretat ciutadana la incorporació de nous agents, el projecte de 15 càmeres a la via pública i començar a treballar en la figura del sereno, que s'incorporarà al primer trimestre de l'any vinent. El Riu de Lletres creix i estrena una fira de llibres. La trobada literària de Sant Pere de Riudebitlles creix i proposa aquest any una fira de llibres que alimentarà la trobada professional per la recerca de noves fórmules de promoció de la literatura. Serà la primera fira de llibres del Riu de Lletres, a la que s'ha convidat llibreries, editorials i entitats, i que compartirà protagonisme amb les xerrades i taules rodones que s'han programat durant dissabte i diumenge. El projecte va néixer l'any 2017 com una jornada de treball, debat i formació per tots els sectors implicats en la literatura, per tal de buscar noves fórmules per la promoció dels llibres editats i de la literatura en general. Reuneix agents del món de l'escriptura, de l'edició, de les llibreries, de les biblioteques, de la comunicació cultural i de la docència per debatre sobre la promoció de la literatura en tots els àmbits. L'objectiu de la trobada és posar en contacte tots els sectors del món del llibre per tal de trobar nous camins a traçar en publicitat, comunicació, col·laboració o promoció dels llibres editats. Marmellà s'omple de records i retorna a la vida per un dia. Marmellà era un poble peculiar i amb certes dificultats. Mai hi va haver llum i el seu accés era complicat. L'aïllament i la manca de serveis, sobretot després de la Guerra Civil, van fer que el municipi anés decaient a poc. En 10 anys va marxar tothom. Amb tot, algunes cases van ser comprades pel propietari de la Moja i a la dècada dels 60 hi van viure algunes famílies d'estiuets. Després d'un saqueig, el 1969, Marmellà va quedar buit per sempre. En els últims anys, i sobretot a través d'internet, s'ha vinculat al municipi amb històries escabroses. Per commemorar els 1.000 anys de vida, l'Ajuntament del Montmell va organitzar un seguit d'activitats culturals i un dinar popular, on estaven inscrites més de 350 persones, i la jornada va finalitzar amb un concert d'orquestra. És veritat que avui Marmellà continuarà igual de buit que en les últimes dècades. El que és segur és que les persones que van assistir a la festa del seu mil·lenari recordaran per sempre aquest moment i explicaran a les pròximes generacions que un poble abandonat no té per què ser oblidat. Els alumnes de 5è i 6è de les escoles de Rosent Montaner de Sant Pere Molanta i Circell de Moja ja han gaudit del primer dels 8 espectacles que aquest curs rebran a les seves aules dins de l'Eva Ludens. Anaïs Falcó, musicòloga especialitzada en músiques tradicionals, violí i veu, ha conduït a les dues escoles del municipi sessions de cançó improvisada. Dijous de la setmana passada a l'escola de Sant Pere Molanta i aquest dimarts a l'escola de Moja. Tal i com resumia Falcó, la cançó improvisada és inventar-se lletres al moment. A les classes es fan cançons a partir de les inquietuds que proposen els mateixos alumnes. El futbol és una temàtica recurrent, però també apareixen extraescolars dels alumnes o altres temàtiques d'interès global com el canvi climàtic o les guerres. La programació de l'Eva Ludens a les escoles d'Olèrdola continuarà el 17 i 19 d'octubre amb cançó tradicional, a càrrec de Noemí Martínez.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts tocats de 11:15. Comença la nostra tertúlia de gent gran i aprofitant que ahir vam estar parlant amb participants penedesencs del Benvingut a Pagès, avui amb la nostra gent gran volem parlar de la pagesia, de si creuen que se'ls valora prou, de si coneixien aquesta festa del Benvingut a Pagès, de si pensen que és una bona forma de donar a conèixer aquest sector, cada vegada més malmès. També volem saber si encara compren a Pagès o si no, si s'hi han dedicat o si encara tenen algun vincle o algun familiar que s'hi dedica. Comencem a Ràdio Vilafranca amb la Fina Milà i la Natàlia Navarro, que s'estrenen aquesta temporada a la tertúlia. Bon dia a totes dues.
Bon dia.
Bon dia, Sílvia.
Com ha anat l'estiu?
Bueno, molt calorós, sí. I una mica cansat.
Sí, la veritat és que
la calor ens ha aixafat molt.
S'ha fet llarg, oi?
Sí, sí.
Aquella darrera onada de calor de l'agost.
Molt, molt llarg, molt.
I llavors, esclar, ja et lleves que no has descansat bé, i ja tot el dia estàs una miqueta zombi, dic.
Sí, vas com si tinguessis alguna al cap.
Ens retrobem, que ja és tardor, l'estrenàvem aquest cap de setmana, i jo us volia preguntar així per arrencar si teniu alguna relació o havíeu tingut relació amb la pagesia, amb el món de pagès.
Mira, per part meva sí, perquè a casa meva els meus avis eren de Sant Miquel d'Olèrdola i el meu pare, i eren pagesos. I, bueno, quan van fer-se la casa aquí a Vilafranca, doncs van traslladar-se a viure cap aquí, que és on visc jo ara, també. Però vaig viure molt el que és la pagesia, perquè a mi m'encantava amb el meu pare anar els dematins a l'hort, a regar, a plantar tomàquets, arbres fruiters... Bueno, jo crec que era el millor, bueno, el millor no, però una de les coses boniques que m'han passat a la vida, eh?
Sí.
Perquè és molt bonic.
Jo, el meu avi era aragonès i també tenia un hort i anaven quan eren crios allà, sí. I, bueno, i ens cansaven d'agafar regalèssia. Una quantitat de regalèssia que agafaven.
Clar,
i, bueno,
bé, dels arbres. Sí,
te'n recordes? Sí, anaves pels voltants i agafaves regalèssia. I, bueno, no és que hagi tingut massa d'allò, però sí. I quan anaven a veure'ls, perquè venien de Barcelona, els venien a recollir amb el carro en la mula.
Ah, sí.
I anava tot, 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 tot.
A casa meva també tenien un carro i un cavall, que escolta, el paller...
El meu avi no era cavall, era mula.
El veïnat venien a jugar a la canalla, que eren del barri.
Era divertit, era divertit.
Ai, sí, noia.
Doncs anem a saludar més companyes. Anem als estudis de Domenys Ràdio, on hi ha la Laia Batlle i l'Eulàlia Urgell. Bon dia.
Hola, molt bon dia, Sílvia. Fina, Natàlia, què tal?
Ben hola, bon
de
dia.
Nou.
Bon dia.
Doncs avui m'acompanya aquí a Domenys Ràdio l'Eulàlia Urgell, una incombustible. Eulàlia,
hola.
Què tal?
Bé.
Com estàs?
Molt bé.
Parlem de pagès avui, Eulàlia, i agafo una mica la pregunta que els hi feia la Sílvia, la Fina i la Natàlia. A casa teva éreu pagesos? Us dedicàveu a la pagesia?
Tota la vida. Jo sóc neta de pagès, filla de pagès, i mentre vaig ser casa soltera, vull dir, em feien anar... Una cosa era ser quan era canalla, que anava a l'hort, que dieu que dieu, amb l'avi, a regar, i a mi m'agradava de trencar els socs i tot allò, però quan ja vaig ser més adolescent i més joveneta, el pare, llavors a mi no m'agradava gens, ni mica ni gota, perquè doncs es feia anar a collir raïms, es feia anar... Bueno, anàvem, vull dir, la família, tots era tant sí com sí, i de canalla, petits, vull dir, jovenets, i anàvem a collir, després doncs, bueno, hi havia collir omelles, es feien collir olives, a collir olives abans no es començava fins a principis de desembre, feia un fred que pelava, ma germà i jo eren petits, i llavors es feien a plegar les olives de terra primer, abans de posar-hi les borrasses per fer les caure-les de dalt, es feien a plegar les que hi havia a terra, i ma germà i jo érem els encarregats de plegar les olives de terra. Bueno, en fi, que a mi ho vaig avorrir, pot ser molt bucòlic i molt que vulgueu, però jo ho vaig avorrir totalment. Mireu que no menjo ni un gra de raïm. De la fòbia que vaig agafar als raïms.
És que això de ajupir-se cansa.
Oh, i tant. I a més, vull dir, era... I abans, esclar, nosaltres teníem les vinyes a uns quants quilòmetres de Sant Jaume. Primer no, perquè quan era més joveneta, llavors ho feien a les portadores i feien el vi a la masia que teníem allà. Però quan hi va haver la cooperativa, llavors el pare venia amb el carro a portar el vi aquí a Sant Jaume. bueno, i era una estona, llavors fèiem, els posàvem a terra per anar collint mentre ell era fora, llavors els havien de carregar el carro, bueno, en fi, uns disbarats.
És un treball cansat.
Doncs jo ho recordo molt
bé. Cansat, avorrit, calor, i bueno,
perquè ho feies molt.
Què carai ha de ser festa, què dius?
Escolteu,
per anar-hi una estona, però d'altres hi anàvem a boi un mes.
Deixeu-me que s'assumi el Josep i així sabrem si veu la part bucòlica o ho veu com l'Eulàlia. Anem a Canal 20, a Olèrdola, amb el Raimon de Cara i el Josep Castellví. Bon dia a tots dos.
Molt bon dia a totes. Així és, ens acompanya el Josep. Què tal? Molt bon dia, Josep.
Bon dia.
Tu, pagès, pagès, no, però sí que tens un hort.
Sí, bueno, però jo, això... El que diu l'Eulàlia, estic d'acord. És... mira, jo sempre dic... jo no ho dic. Ho diu el meu fill, que la terra està molt avall, tu. I per tant, jo recomano... Ja entenc que voldríem que hi haguessin pagesos, però és molt dur. Ara ja quasi tots els pagesos tenen màquines, no? Perquè recollir raïm ja ho estan recollint amb màquines. No? I menys mal, eh? Menys mal, perquè jo, quan vaig vindre aquí, el primer que vaig voler saber era com era collir raïms, no? I, noi, és molt dur. No et diré més que van vindre uns andalusos i al cap de 3 dies van dir «Esto muy duro». I se'n van anar.
Pobrets, els hauríeu tractar malament.
Se'n van anar.
No, és una feina... Esto
muy duro.
Sí, sí, l'antigó, quan jo parlo... Que carai, doncs mira, a casa... Bueno, i a part de que no llogàvem gent, llavors. Llavors aquí a Sant Jaume hi havia el costum de que s'ajudàvem.
Sí.
O sigui, s'ajuntàvem dues o tres famílies i un dia collíem pels uns, l'altre dia collíem pels altres i vull dir, doncs fèiem una colla de i fèiem un far de collir. Collíem un mes seguit, boi, eh?
Sí. Eren altres temps.
Vull dir, boi, tant. No, després, ja, és això, ja van venir els tractors, ja va venir doncs, tot plegat i bueno, i ara els pagesos d'ara tenen màquines per tot, perquè jo a vegades veig a passar tractors per aquí a Sant Jaume i porten una cosa al darrere.
Amb un remolc.
Una màquina, no un remolc, no, una mena de màquina que jo me la miro i penso, perquè carai, deu servir això.
Allò gran.
No entenc per què ho fan, per què serveix. Una cosa és per plantar enciams, l'altra per collir enciams, tenen màquina per tot.
Per això ho hem d'agrair, perquè si no existissin els pagesos, ni menjaríem ni viuríem, perquè la terra és el més important per viure.
Sí, però mal volguts, mal pagats, menys preus.
Perquè la gent volem.
No ho sé, noia, però no, les coses...
L'economia
pagesos...
ha vingut així. L'economia ha vingut així.
Sí, però el mercat
és
molt ampli.
Els pagesos estan molt maltractats.
Per això que el mercat és ampli. I, mireu, hi ha màquines d'aquestes tractors que s'han inventat, màquines de fer caixes de cartró, de fusta. Si no hi haguessin pagesos, això no existiria. Perquè... Escolta,
bueno, però
això ho necessiten
és tot,
per envasar.
És en recordar-se...
Quan sortim al dematí de casa, diem, què fem per dinar? Doncs segur que alguna cosa de verdura i de fruita entrarà amb el dinar, amb el sopar i potser amb el berenar.
El que passa és que com que està...
És el més essencial, eh?
Sí,
perquè
però,
sense verdura, ni fruita, ni la terra, no viuríem. Estaríem
però
cadavèrics.
Però venen de tot el món i amb
doncs hi donen costos... molt poca importància. Perquè,
per això.
Ja dic, estan
perquè
molt
no pensen.
Mal volguts.
Estan explotats.
O no pensen.
Perquè
doncs
no pensen
poc. A més, a l'hora de pagar els dies, és igual, ara diré el raïm perquè és el més proper.
Sí.
Els hi paguen el raïm a un preu totalment fora de lloc.
Sí.
Però, en canvi, tu ves comptant a quan val el vi, a quan venen el vi. Si vas a un restaurant, una ampolla de vi val un capital.
Oh, i tant. Sí. Només cal que vagi.
Mireu l'oli, ara.
Vull dir, i l'oli, no parlem ja de l'oli.
No, només cal que vagis a comprar un vi que sigui una mica bo, doncs igual el costa 20 o 30 o 50 euros.
I tu compta que li han pagat amb el pagès i aquest any que hi ha hagut una collida tan minsa.
Això és el que passa, que la gent no valora.
No, de totes formes, no és d'ara, eh? Vull dir, jo abans ho comentava, no sé si vosaltres us recordeu, m'imagino que sí, les cròniques que feia el Néstor Luján, que era un bon vivant i anava als restaurants, pues he trobat, perquè jo tinc moltes coses antigues que estic desfent, que deia a l'any 73-74 una crònica sobre la fruita que estava caiguda a terra perquè va haver-hi una sequia. I la fruita va caure tota. Als anys 70 i pico.
Oh, yeah, yeah.
Vull dir que no és la primera vegada que hem tingut un canvi de temps com ara.
Sí, sí.
Això els hi passa repeteix,
no, és que el canvi
és igual.
De temps
mireu,
és
mireu els fruiters de Lleida. Els fruiters de Lleida, quan passa una pedregada, vull dir, també perden la meitat de la collita i l'han d'aprofitar, no sé si per sucs o per digue-li com vulguis, però vull dir que els pagesos sempre estan a fora, tenen tota la intempèrie, vull dir que si passa un mal temps...
Lògic.
Sí. L'oficina està fora, que es diu, l'oficina la tenen fora.
I vull dir que sí que ara hi ha una sèrie d'assegurances que potser t'asseguren la collita en una part o una molt bona part, perquè aquest dia parlava amb una noia que és, bueno, és propietària de vinyes, ella no fa de pagesa, però diu, o sigui, inclús l'assegurança que tenen, diu, jo no ho sabia, però estem assegurats primer contra la pedra, no? Però després contra la sequia es veu que també. I els hi donaran més calés de la sequia aquesta o del que colliran.
Això ja sabem
en proporció faran més calés de l'assegurança que del que han recollit.
Tot necessita assegurances, perquè si tens un cotxe, l'assegurança, si tens la casa, també. Però que aquests que tenen assegurances del camp, de la vinya, de lo que sigui, de lo fals, lo que sigui, diuen que passen temps i temps i encara no han cobrat. No ho sentiu? Els que...
Doncs aquestes no es queixaven pas, eh?
Jo tinc uns amics a Lleida, que són pagesos, i doncs fa 10 anys encara no li havien pagat 2 anys enrere tota la collita que havien portat de pomes per fer suc.
Doncs
pues encara no li havien pagat, i t'estic parlant dels anys 90, eh?
Això és el que sentim a la televisió quan els pagesos es queixen, bueno, ara mateix amb l'arròs del Delta de l'Ebre, amb les inundacions, tot això. Encara no els hi han pagat lo de fa 2 anys o 3. És que...
Sí, és que és clar, el temps té aquestes coses i el camp és el més exposat al temps.
Sí, sí, clar.
Me'n recordo que el meu avi deia por la mañana, Rocío, a la tarde, no sé què, a la noche, no quiero ser labrador.
És que és una cançó.
Era una cançó del Serrat.
Sí, el Serrat la va
canta
fer.
La canta el Serrat,
Però era, sí, però era una jota aragonesa, perquè la mare del Serrat era pagesa.
Sí. Bueno, és que si tu mires
por la mañana, Rocío, al mediodía, calor.
Por la noche, los mosquitos, no quiero ser labrador.
No quiero ser labrador. Madre, no quiero ser labrador.
Però si tu t'hi fixes, els pobles de per aquí, el Penedès, tothom, més o menys, ha sigut pagès, o tingut terres, o tingut vinyes, han viscut... Abans hi havia molt de cereal, també, cosa que després no... Bueno, van sortir més vinyes.
Perquè van començar a pagar el cereal a preu de ruïna. Vull dir, però que llavors, què van fer la gent? Treure el cereal. Vull dir que,
doncs, i ara imagina't, el portem de França, el portem de, del Marroc...
I les ametlles o les avellanes... Sempre els hi paguen poc. Els hi paguen poc el producte que fan. Vull dir, això està claríssim. Per què? Jo no ho sé per què, però ho fan.
Pues perquè hi ha moltes multinacionals que són els que manen.
Hi ha molts explotadors, també, home. Sí. Molts explotadors. Això,
clar, aquí, són els que guanyen.
Que es fa rica, que és l'intermediari.
Això mateix.
Intermediari. Que treballa, aquest és el que es fot.
Quan anem a comprar fruita,
Almeria,
jo el primer que miro és l'origen. Perquè l'origen, si et diu Marroc, o si et diu el Brasil, o jo què sé, de bon bé, i també ara mateix amb lo d'Ucraïna, també el gra, ja veuràs que la farina i tot el que...
De totes formes, tu ara pots tenir de tot l'any, cosa que abans no.
Clar.
M'entens? Recordeu, els pebrots quan venien a l'estiu...
Sí, les esparginies, els
tomàquets... El raïm quan venia a l'hivern, ja no tens raïm de Perú tot l'any, que no val res, perquè no té gust de res.
No té gust. Igual passa amb els tomàquets.
Ni el tastaré.
Sí. Bueno, per això, però si vas a comprar al supermercat o a les fruiteries, on sigui, segur que quan ho veus és maco i és bonic i vols comprar fruita, perquè és que la fruita és una essència de la vida, també. Doncs ahir mateix vaig comprar uns kiwis, que abans aquí kiwis no existien.
Que no n'hi havia aquí. No.
Aquest supermercat d'aquí a la carretera de Tarragona, no la fruiteria. Però són boníssims. En canvi, bueno, l'altre dia la meva filla em va comprar uns al supermercat i, hosti, no tenien gust de res, durs. I aquí, una passada, menjar aquells kiwis.
Bueno, de kiwis hi ha de dues classes, els que són grocs i els altres que
els grocs i el verd.
A mi els grocs són més dolços.
Sí.
Jo la fruita haig de reconèixer que a mi puc passar olímpicament sense menjar-ne gens. Vull dir que no m'agrada, de mai.
Sí, però la verdura que segur que en menges,
la verdura
si no,
sí que
no pots viure.
Sí. No, 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 sí, però em refereixo que la fruita és una cosa que, passa que en menjo,
clar,
com per obligació, saps? Per exemple,
menjar.
Això, un kiwi, jo me'l menjo un cada dia, tant sí com sí.
Bueno, vull per anar de ventre.
Me'l menjo. I quan penso, has d'anar a sopar, i jo me l'haig de menjar abans del plat, diguem, perquè després per l'estómac se'm posa malament i me'l menjo abans. És com si prengués una pastilla. Vull dir que vaig a prendre el kiwi, perquè el que no el trobo pas bo, però bé, me'l menjo. I apa. Però vull dir que, doncs, ja dic, la fruita, la verdura, i tot ve de la terra, és veritat. I em fan un cas com res.
Igual els avocats o aguacates. Escolta, sembla que és el primordial avui dia. I abans no ho havíem conegut. Hi ha fruites
no, perquè són fruites també, que venen de fora.
I també passava més sense aguacates.
En canvi, taronges, llimones, marcocs, prunes... Bueno, això és el més bonic que hi havia.
Pressec, no. Algun préssec.
I si vas... El Josep està molt callat, no?
Sí.
Esteu monopolitzant,
sí,
senyores.
Si vas al mercat el dissabte, la majoria de persones volen comprar préssecs, tot el que es cull aquí, si no veieu les parades que hi ha, tothom busca productes de proximitat.
Sí. Aviam, Josep, que no vas a comprar,
que,
tu.
Sí. No, és que justament estava mirant una notícia que m'havien enviat de que ara, el dijous, hi ha una transhumància. I anava a dir-ho perquè és que això és molt maco, de que
sí.
Tornem una altra vegada a fer la transhumància.
Sí, sí.
No? I sí, sí. Hi ha una sortida que venen de les cabanyes, que és el dijous, dia 28...
Demà.
I tinc la...
Demà passen per Vilafranca, demà, Josep. Jo he quedat amb el pastor,
sí,
amb un dels acompanyants.
Sí,
espero que no em portin les cabres. I també m'estan dient ara que em portaran el sac de gemecs, que n'han anat acompanyats amb un sac de gemecs, perquè aquest pastor va començar la transhumància, aquest camí de la Marina, a la Cerdanya.
Sí, sí,
i acabarà aquest diumenge a Cunit. I passen per Olèrdola, també, Josep, si us vols anar a veure.
Per això,
I per
Vilafranca per això, on dic, passen. Per això ho dic, no.
Per Vilafranca
on passen. Ho tinc, això.
Passen
I
demà.
I això sí que és interessant. Sobretot perquè els nanos, la joventut, ho vegi. No? Perquè jo sóc de Barcelona i, per tant, jo ho aniré a veure. Perquè trobo que és molt interessant,
sí.
Que és aquest camí de, que deies de la Marina. Sí. I això comença a les 12, com dèiem, a les cabanyes, i acaba aquesta vegada... El dia 28 acaba a Santa Margarida i els Monjos. És interessant, això, veus?
Sí, abans aquí hi havia molts pastors, aquí, eh? Jo havia viscut...
No, aquí a Mogen tenim un.
Sí,
aquí
per
tenim
això.
Un,
I cap a la Múnia i Sant Marçal.
I Sant Jaume sí, també hi ha un ramat.
Per això
hi havia hagut més d'un. Pensa que abans aquest ramat estava ubicat al mig de Sant Jaume. Tenien el corral... al mig de Sant Jaume, i tots, bueno, vivíem amb aquelles bèsties. Quan hi va haver començar, quan van començar a venir gent de fora, el van fer treure, eh?
Bueno, és el que passava amb els sindicats
de fora,
del vi, que estaven al centre.
Els van fer plegar, eh? Vull dir
la gent de fora, tot els hi molesta.
Sí.
Les campanes,
el
soroll del gall, el soroll del gall, tu.
De totes formes.
Jo li tallaria el coll a l'altre, el que va denunciar.
I tant, ja tens raó, ja.
Si vas al camp... Què penses trobar?
Clar, això mateix.
Què penses trobar-te al camp?
Sí,
un cotxe que passa?
Sí,
una
bé.
Moto com ara
és
a Timoja, que estan passant motos a la nit? No.
És
veritat.
I també passen
gall.
De cotxe i de motos. Tampoc no són pas... El
Home, però no, treus però... una moto
però el gall,
a les 3 de la matinada.
Canta,
i tant, sí,
a les 3
sí.
De la matinada, aquí Moja, té de començar a patar i córrer per tot Moja.
Sí.
Jo encara no entenc què fot la policia aquí. Deu estar dormint. Suposo que deu estar dormint. I la gent del poble, que tothom ja ho està parlant, hi ha un senyor que es dedica a voltar pel poble i rebentant el motor.
Mira.
Pot ser, home.
Bueno,
molestant la gent.
A Vilafranca hi ha puestos que també.
Potser es donarà compte el que fa això.
Que estan dormint. Que estan dormint, aquesta gent.
Noi,
perquè, esclar,
això...
si nosaltres ho sentim... Ells alguns viuen aquí, també.
Clar, clar.
I com pot ser que no ho solucionin?
Bueno,
ja
i si
això,
és...
Ai, perdoneu, eh?
El divendres al vespre...
Pots que hi deu haver alguna llei que els empara? Segur?
No.
Vols dir que no? Ah, carai.
No,
el que passa és que...
Que Pollersonido no arriba als decibelis que toca. Si no hi és, ja se l'inventaran.
Aquells joves passen de tot.
Sí.
Passen de llei.
Les motos, els cotxes...
Passen de policia.
No, jo dic la gent, els denunciants poden denunciar.
I què?
Ja dic, podria hi ha alguna llei que no tenen
Home,
dret,
no,
pel que sigui.
Res.
Jo no ho sé. Perquè, vull dir, mira, aquí baix...
Han denunciat el camp del Barça. perquè hi ha unes màquines que fan soroll amb el pipi-pipi,
pam-pum,
i nosaltres, al poble, ens tenim de menjar cada nit.
Que han parat, que han parat aquestes màquines.
Diuen que no poden començar.
És que no han parat les màquines?
No,
clar, saps què posa? Posen una multa de 600 euros. Bueno. Escolta, es fan un fart de riure.
Sí. Clar, de totes formes...
No deuen haver parat, eh?
Vull de totes formes, la joventut d'avui dia no té...
Si haguessin posat una multa de 300.000, llavors s'ho haguessin mirat.
No té ni principis ni té educació.
Bueno, sort que hi ha joventut de tota manera.
Fan el que volen.
El que passa que hi ha una joventut que ja des de petits les famílies ja no s'han preocupat d'educar.
Ha canviat tot tant.
El col·legi també han fet el que han volgut i arriba que tenen 15 anys o 16 i ni treballar ni estudiar.
No, sempre donem la culpa als joves i jo no sempre
ja dic,
li donaré
les famílies joves, no s'han preocupat d'aquesta canalla que han tingut.
Però igual aquesta moto que diu el Josep no és cap jove.
Sí. El millor no. Exacte. El millor és un 50 o 60 que li agrada anar a fer bu-bu-bu-bu-bu.
El Fittipaldi, vés a saber.
No, és el mateix. Sí. El millor se'n recorda de quan era jove.
I llavors ens vol donar el número, no?
No, però és que nosaltres no podem fer-hi res, perquè, mira, podria sortir amb una escopeta i fotre-li un tret. Però això el que té de fer-ho és la policia.
Sí, sí.
Aquesta policia que nosaltres tenim al poble, però no serveix per res.
Teniu policia, imagina, sí. No sé.
Sí,
n'hi
ha. A Sant Jaume no en tenim de policia, però no, doncs, quan hi va haver aquella colla de jovent que incordiaven el personal... feia molt bé portes i que a casa es va tocar i tot plegat, i van llogar una empresa de seguretat. Clar. I llavors passaven, o sigui, bueno, també valien diners i ho van fer entre, no sé si era entre Banyeres i Sant Jaume o entre Llorenç i Sant Jaume. Ara, no,
una empresa de seguretat per portos.
I llavors passaven amb un cotxe, clar, tenien autoritat per fer-los plegar o per fer-los marxar. Vull dir, i va durar tot un temps. Ara la cosa està calmada, no hi ha l'empresa tampoc, perquè vull dir, suposo que devien tenir
bueno,
contracte.
Si acabat,
per un
si
temps, de moment aquí a Sant Jaume no hi ha hagut cap més cosa d'aquelles.
Bueno, pues,
vull dir, puesto a altra banda.
S'ha de valorar.
Aquesta gent, però, esclar, aquesta gent hi són, eh?
Marxen d'un lloc i se'n van a un altre.
Sí, per això dic, puesto a altra banda. Sí. Perquè
hi ha pagesos a Lleida mateix que es queixen de que els hi roben coses.
Sí,
i tant.
Sí,
i al final, els mateixos pagesos tenen de fer de sometent.
Sí.
Ja diu que es tornen a la nit per anar fent torns.
Si la policia no vigila, doncs la gent es té de defensar.
Josep, Eulàlia, Fina i Natàlia, moltes gràcies per la conversa.
Almenys ens han queixat.
Gràcies.
Clar que sí.
Ha sigut molt amena.
Que vagi bé, cuideu-vos.
Salutacions, adiós.
Adiós.